Avui, com dèiem fa uns moments, ens falta quadrar una peça del trencaclosques en què encara no hem escoltat respecte a això que ha fet bullir l'olla les últimes 48 hores, que és saber el successor o exsuccessors de que és la cúpula d'Esquerra Republicana de Catalunya en el proper Congrés. Avui, en aquest estudi, Joan Ridao, secretari general d'Esquerra. Senyor Ridao, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia i bona hora.
Reinventar, refundar, replantejar, estem d'acord o no?
Canviar coses, eh? Jo crec que refundar vol dir canviar absolutament tot. Crec que Esquerra és un partit que va néixer ara fa 80 anys, que és un partit independentista, però gradualista, de rostre social, radicalment democràtic, i crec que això és una fórmula molt important que hem de preservar, i per tant tenim una llarga trajectòria d'Esquerra Nacional, que ve del federalisme, el republicanisme, de l'obrerisme, del laïcisme pedagògic, del cooperativisme agrari, per tant forma part de, diguem, d'aquesta llarga tradició de l'esquerra catalanista, i per tant això ho hem de preservar. Una altra cosa és que lògicament hem de modificar alguns aspectes de la nostra cultura organitzativa, de la nostra estratègia, i lògicament renovar també lideratges i persones, no? El que passa que el debat sempre l'hem de començar al voltant de les idees i no de les persones, i crec que això és el que hem de fer. Per tant, canviar, sí. Refundar, no sé si és la paraula, repensar coses, sí. En qualsevol cas, deixi'm dir que la pèrdua d'influència política i social d'Esquerra i el fet que molta gent hagi perdut la confiança en nosaltres últimament i hagi aquesta crisi de confiança en Esquerra no impugna la base ideològica d'Esquerra. Segurament hi ha gent que ens deixa de votar no pel que som l'Esquerra Nacional, que som un partit de casa, un partit de confiança, un partit que defensa Catalunya i defensa els interessos de les classes populars i les capes mitges, i crec que això ningú no ens ho discuteix, sinó que ens deixen de votar pel que fem o pel que fem mal fet.
Què ha passat? És a dir, per què s'ha arribat a aquest punt?
Bé, jo crec que és un sumatori de coses. Mai no hi ha una sola causa explicativa d'aquest fenomen.
Però,
no?
Per exemple, si ara veiéssim allò que fèiem quan fèiem sí. matemàtiques fa molts anys, allò a l'escola, que és obrir una mena de clau i a partir d'aquí posar 3 o 4 punts...
Fa 7 o 8 anys enrere, situïs, històricament, Convergència i Unió venia de pactar 8 anys amb el Partit Popular, el PSC era un partit totalment desdibuixat en aquell moment, a la deriva i fent un seguidisme caní del PSOE, i per tant aquí emergeix una esquerra amb un lideratge fort, nou, fresc, de Carod Rovira, transformador, i a més en línia una mica amb aquesta tradició de l'esquerra catalanista, d'un perímetre obert del centre esquerra catalanista i també independentista, no? Bé, lògicament, 7 o 8 anys més tard han passat moltes coses. En aquests moments l'independentisme que Esquerra Republicana ha contribuït a fer créixer i a forjar aquests últims anys fent de catalitzador d'aquest procés de sobiranització, avui ja és un fenomen totalment transversal. Està en tots els partits polítics de Catalunya, potser llevat del Partit Popular, no? I en segon lloc s'ha diluït també el paper, diguem, d'Esquerra Republicana com a força, diguem, d'esquerres, no? I per tant això ha canviat, no? I per tant el debat una mica que hem de tenir més enllà del debat de les persones, que sempre és important, no? Perquè les persones encarnen idees, valors, actituds, és un debat de les idees.
Sí, estic d'acord, però per exemple, em deia una cosa, diu, no, és que estàvem fa 8 anys, resulta que Carod Rovira agafa un partit que en aquell moment era un pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular i un PSC dibuixat amb una situació gairebé caïnita amb el PSOE. Això podria ser el mateix escenari amb el qual ens podrien trobar, és a dir, Convergència i Unió amb un possible pacte amb el Partit Popular, una Esquerra Republicana que ha de buscar un líder nou i una Partit dels Socialistes de Catalunya, també desdibuixat en aquests moments, sí, amb plantejaments molt similars al PSOE.
Però prèviament hi ha un debat i la disjuntiva és la següent, i li dic molt clarament, que és el que hem de dirimir ara, més enllà de les persones. Primer, si Esquerra té la vocació de ser un partit de govern i de majories, i per tant apostar una mica per ser el partit referent o segurament hegemònic en el futur de l'esquerra nacional i començar per obrir el perímetre cap al centre esquerra catalanista i també independentista i per tant des d'aquest punt de vista ser un partit d'ampli espectre de cara al futur.
S'ho ha dit xuclar altres partits, és a dir, el que ha fet a Barcelona, per exemple?
Bàsicament, no. Bàsicament aprofitar la desorientació i el naufragi del PSC, és a dir, la nostra vocació no és substituir Convergència i Unió, nosaltres volem una Convergència i Unió que és un centre dreta catalanista i també sobiranista molt potent. El que volem és liderar l'espai del centre-esquerra i anar substituint en bona part el PSC. I per tant, l'objectiu crec que ha de ser aquest, contra l'objectiu de gent que vulgui una esquerra que sigui una botigueta de vetes i fils, una merceria amb una clientela, amb una parròquia molt fidel, que intenta reconstruir només un espai minoritari, que era l'espai, diguem, de la suma independentista de fa un any o un any i mig, que això és el que, de manera tàctica, hem intentat ara en algun municipi com Barcelona. Jo crec que això seria un error. Per tant,
ha estat un error a Barcelona?
Jo insisteixo que crec que l'objectiu de cara al futur d'Esquerra no ha de ser reconstruir un espai minoritari independentista, perquè amb això serem, doncs, mira, ens comptarem periòdicament els mateixos, no? No, nosaltres el que hem de fer és ampliar aquest perímetre. Jo el que no vull és una Esquerra que deixi governar els altres. Jo vull ser un partit de govern, i amb això Esquerra, doncs, lògicament, pot conservar i pot mantenir el que té, però no pot aspirar a governar de cara al futur. Per tant, jo vull una Esquerra àmplia, com la de fa 7, 8, 10 anys enrere, amb un perímetre molt ampli, que intenti pescar en les aigües el peix gros de l'esquerra, que en aquest cas és el PSC. I, per tant, aquest és el tema estratègic. I jo, evidentment, fins ara estic assistint a un debat sobre persones, sobre personalismes, que també li haig de dir que és normal en aquests moments i en aquestes dinàmiques, diguem, immediatament postelectorals. Evidentment hi ha partit, no?, i això durarà molt, no?, i hem de fer aquesta discussió sobre les idees, però és que jo vull sentir exactament quin model de societat, quin projecte de partit i de país tenen cadascun dels companys del partit, que tenen opcions a liderar-lo de cara al futur.
Li molesta que es dinamiti l'opció dels líders actuals o de la cúpula actual de poder continuar dins del partit després del Congrés?
Jo crec que a Esquerra hi ha hagut una tradició atàvica, des dels anys 30, no és recent, no?, d'intentar fer foc nou sempre i prescindir de les persones. Jo crec que en qualsevol col·lectiu, doncs, s'ha de combinar la renovació i l'experiència. Jo crec que en aquests moments, i és lògic, després de l'erosió i el desgast electoral, hi ha persones que encarnen un ideal de renovació, indiscutiblement, i altres persones que poden encarnar també una certa experiència, no? I per tant, jo crec que una combinació de les dues coses és el més normal. I d'altra banda, deixi'm dir que gairebé totes les persones que han tercejat en aquest debat en les últimes hores són corresponsables en bona part de la situació creada aquests últims anys.
Ho diu per Benach i per Carot?
Sí, i per d'altres. Jo puc estar molt d'acord, per exemple, amb l'anàlisi que feia el mateix Carot Rovira l'altre dia,
sí,
i en part amb el que feia el mateix Benach. L'únic problema és que, i molt particularment en el cas de Carot Rovira, l'únic problema és que fallava, diguem, algun element d'autocrítica. És a dir, si tot allò que hagués dit Carot Rovira ho hagués conjugat en primera persona del plural, diem nosaltres, doncs evidentment no hi hauria cap problema.
Però... I el que va dir Benach?
Bé, Benach, sobretot, pel que vaig veure, perquè era a Madrid i no el vaig poder escoltar, va parlar molt de renovació, i ja he dit que estic disposat a acceptar que hi ha una demanda àmpliament sentida de renovació, però també li he dit al costat que em fa l'efecte que aquesta renovació ha d'anar aparellada també de l'experiència de persones que han estat en responsabilitat de la direcció del partit.
Deixa'm dir que... com diu l'himne del Madrid, veteranos y noveles.
Sí, però sap què passa? La veterania és una cosa relativa, perquè en aquests moments a l'executiva d'Esquerra la mitjana d'edat no arriba als 40 anys.
És a dir, quan es parla... No, però
s'acaba d'incorporar moltíssima gent. Hem fet una renovació impressionant, no? Per tant, em recorda allò del Felipe González quan algú volia canviar-lo dient, escolti'm, encara està estudiant el COU. Doncs, a vegades, quan es parla de renovació, de forjar nous lideratges, etc., és molt complicat, això. És a dir, pintar un lideratge amb un pany de paret és molt complicat i per tant, des d'aquest punt de vista, crec que foc nou... totalment no és bo, perquè no podem, diguem, deixar de banda l'experiència acumulada també durant aquests últims anys, no?
Val. Digui'm la veritat. No em toqui el violí i no m'enganyi. Li agradaria liderar Esquerra Republicana en un futur?
Miri, jo li dic absolutament la veritat. És a dir, abans de decidir què vull fer, vull veure quines línies d'actuació prendrà el partit.
Però vostè per liderar Esquerra Republicana?
Perquè sap què passa? Que amb algunes línies d'actuació i maneres de fer, jo no m'hi veuré reflectit ni representat. És a dir, si Esquerra aposta majoritàriament, i els quadres i dirigents territorials i tota la gent que té opinió i que pesa Esquerra, vol un projecte d'Esquerra Nacional, i per tant aquest projecte, diguem, d'una Esquerra, diguem, d'ampli espectre, amb vocació de govern i no només un partit diguem, de suma independentista.
Però això ho voldran tots, no? Això ho voldrà tothom. Vostè creu que no? Que el partit no voldrà això?
No ho tinc massa clar. Escolti, miri, les opcions que s'han fet en alguns municipis d'aquestes últimes eleccions, amb alguns moviments tàctics, sobretot d'última hora, de càlcul més a curt termini, de sumar només les opcions independentistes, no van en aquesta
línia. Però és
que,
de debò li dic, senyor Reo, la sensació que tinc escoltant-lo és que és un discurs de lideratge. És a dir, el que està dient vostè, el que porta 10 minuts dient en aquest programa, la sensació que tinc és que vostè sempre ha estat un líder vocacional, però que en aquests moments, no sé si voluntari o involuntàriament, la sensació de postular-se m'existeix, almenys el meu pensament.
Bueno, doncs jo li accepto i li respecto, però jo tinc molt clar ara mateix que no li diré pas que tinc la voluntat de fer això si no aclareixo algunes coses abans. Jo, miri,
per tant, vol dir que no ho descarta, miri, eh?
Jo aquesta setmana estic centrat en dues coses. Primer, he estat a Madrid, vinc de fer feina a Madrid, com he fet aquests últims anys, i segona cosa, estic al voltant de 140 pactes a nivell municipal en aquestes últimes hores que són fonamentals. I pot haver altra gent que es dediqui a altres coses. I, escolti'm, jo ho trobo respectable, però la meva obligació ara és atendre lo prioritari. A banda de que aquest procés que estem ara parlant, escolti'm, tindrà un desenllaç a mitjans del mes de setembre. Per tant, tot plegat acaba de començar. I aleshores, què faré seguidament? Escoltaré. Jo tinc la intenció d'anar per tot el territori, de parlar amb els dirigents, amb els quadres territorials, i veure si, primer, lògicament, aquesta opció que jo defenso és majoritària, i, evidentment, si la gent em fa confiança i demana que faci aquest pas, i en aquell moment ja ho diré, però ara mateix no li puc concretar.
Si li demanen, ho farà?
Podria ser, però insisteixo que no vull començar la casa per la teulada. Malauradament, aquest partit sempre ho comencem al revés, perquè sap què passa?
Miri, Esquerra... És a dir, que hagi sortit el nom d'Oriol Junqueras és començar la casa per la teulada? És a dir, que avui tothom parla d'Oriol Junqueras?
O de qualsevol persona que, per cert, que són persones molt vàlides i que, insisteixo, jo crec que totes hi han de ser en aquest futur. Però, miri, Esquerra, ens hem fulminat en un sol mandat dos líders. Jo crec que això no ha passat a cap partit al món, eh? En un sol mandat, no? I sap què passa? Que, per tant, el tema dels personalismes, els messianismes, les persones ja no són...
Però qui ha sigut messiànic? Interpreto que...
No, en general, hi ha un canvi...
També.
No, hi ha un canvi de cultura organitzativa a tots els partits. Mira el PSC com està. En aquests moments no es prefigura un líder carismàtic, i Esquerra les coses han anat tan de pressa que tampoc es veu un relleu natural d'un dia per l'altre. Sap què vol dir? Que anem a una etapa en què segurament més que una persona que encarni, diguem, la manera de fer del partit, serà un equip o una direcció col·legiada participada per moltes persones, i per tant dintre d'aquest equip jo veig lògicament persones com Oriol Junqueras, com la mateixa Anna Simó, etcètera, etcètera, el mateix Jordi Portabella. Per tant, jo crec que ningú és prescindible en aquests moments.
El tema Oriol Junqueras, no té la sensació que s'ha disparat tot i anat molt, molt ràpid, això?
Bueno, però jo estic una mica acostumat a això, i jo m'impermeabilitzo una miqueta perquè ja ho he viscut en altres etapes. És normal que després d'un resultat dolent electoral, gairebé l'endemà, si no al cap de 48 hores, s'engeguin aquestes dinàmiques i es precipitin aquests debats.
Ha parlat amb l'Oriol Junqueras?
Sí, he parlat aquests... Bé, no, escolti, i tenim pendent de...
Vol?
Em fa l'efecte que sí, ho ha manifestat alguna vegada, però això li correspon a ell, no? I altres partits també, altres persones mantenen les seves opcions. Però aquestes dinàmiques són normals, i per tant ja baixarà el suflé i baixarà la pilota, cregui'm, eh? Sí. I aquest cap de setmana només es parlava del Barça, i la setmana que ve hi haurà algun altre tema a l'agenda
política. Segur.
I amb tot això s'anirà allargant aquest debat, sí, tothom anirà parlant al territori, això... tothom es resituarà. Escolti'm, jo aquest dematí, mentre vostè deien que havia rebut determinada persona el suport de no sé quina gent, jo he rebut dos SMS de dues de les persones que vostè citava dient, escolti'm, jo no he donat suport a ningú, etcètera.
A la xarxa social sortia això,
no,
eh?
Bueno, però això ja sap, per tant, és igual, dues persones, per tant, sap què vull dir? Que hi ha partit, i per tant ja en parlarem, i jo l'únic que demano a tots és seny, tranquil·litat, fem-ho bé, parlem, però sobretot parlem d'idees, de projectes, de model de societat, de model de partit, i sobretot d'estratègia.
Dos noms propis, el nom de, per exemple, el nom de Joan Puigcercós, del president del partit. Ell, en aquest programa i en aquest estudi, va dir no fa gaire temps que... Escolti'm, amb aquell abaronament que utilitza habitualment en Puigcercós, que, escolti'm, jo no li negaré que a mi em faria il·lusió ser, si les coses van com han d'anar, candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions. Mm. Això ho deia abans del dia 22. Ahir en Benach deia, escolti'm, el dia 22, després del dia 22, el normal és que no es presenti. Vostè, digui'm la veritat, considera que el Joan Puigcercós ha de ser el candidat, o considera, o vostè el votaria, o vostè considera que ell és la persona adequada després del que ha passat?
Miri, si ara mateix no sé ben bé com acabarà el debat sobre el lideratge orgànic, i per tant sobre qui ha de ser el president i secretari general d'Esquerra, al setembre, imagini's el 2014, cosa que ni vostè ni jo no sabem on serem.
No, no.
Per tant, a mi, realment, cregui'm que en aquests moments, el 2014, m'interessa relativament, sent important com és, no?
Hem parlat de l'Oriol Junqueras.
Hi ha altres mètodes, és a dir, ja no podem, en coherència amb el que li he dit, amb el tema de les persones o els personalismes, jo crec que això d'entronitzar els candidats d'aquesta manera, de forma natural, forma part del passat, d'una cultura, diguem, de partit antic.
No,
hi ha una manera de fer, si li diré ràpidament, potser fer primàries és la millor manera, la més democràtica, no? Nosaltres tenim una cultura política que fa que la gent se sent orgullosa de tenir el carnet d'Esquerra a la butxaca perquè se l'escolta periòdicament i, a més, escolti'm, fem congressos assemblearis, hem portat l'elecció del president i secretari general a sufragi, per tant, escolti'm, el que podem fer és sublimar precisament el mètode democràtic perquè la persona que hagi de ser candidata el 2014 s'escolli també d'aquesta manera.
Val, acabarem de seguida. L'altre nom propi, Jordi Portabella. El molesta aquesta sensació que ha tingut pràcticament tothom de cop de colze de sortir a la fotografia per dir, escolti, després d'un resultat electoral com ho he tingut, em veig en cor igualment de presentar-me?
Bueno, jo tinc opinió formada, però jo per respecte i soc secretari general, jo no puc anar jutjant...
Hola, va dir el president ahir.
Bueno, però el president és el president i jo sóc el secretari general i jo tinc opinió formada, però no em dedico a jutjar les actituds. Jo crec que tothom que ho ha vist, doncs, ha pogut formar-se també la seva pròpia opinió. Jo, sincerament, la mateixa apel·lació que faig a tothom a la responsabilitat i a la tranquil·litat, la faig en Jordi Portabella. Escolta'm, en lloc
sense dir-ho,
no, ho dic perquè...
Tot,
ho dic per a tothom, és a dir, comencem per dir què volem i tindrem temps de fer-ho. En lloc de postular-se, en lloc de dir, escolti'm, jo, escolti'm, posterguem i deixem davant del jo i parlem del nosaltres i del que volem pel partit. Per tant, a mi em sembla legítim que en Jordi Portabella vulgui optar, però a mi m'agradaria saber exactament què vol. I també li dic i afegeixo, si el que vol Jordi Portabella, que ho ha dit alguna ocasió i el que ha fet també en aquesta última campanya, és una esquerra que reprodueixi l'esquema de Barcelona d'aquestes últimes eleccions, només sumant, diguem, les opcions independentistes i prou, jo lògicament no hi estic d'acord. Jo insisteixo, jo vull un partit més ampli, sobretot un partit rigorós, un partit creïble, un partit seriós. I un partit amb voluntat de govern.
Es plantejaria l'opció de presentar-se en coalició, per exemple, amb Iniciativa per Catalunya en determinats municipis o, fins i tot, amb altres... miri, permeten que ho digui, fins i tot el govern...
Miri, jo estic molt content i satisfet de la feina que hem fet amb Iniciativa a Madrid, perquè som les úniques dues forces d'esquerra catalanista que han trencat el monopoli de l'esquerra catalana a Madrid. I, per tant, estic satisfet de la feina feta i crec que és una opció perfectament vàlida de cara a les eleccions generals. El que passa que dependrà també del debat intern que tinguem, perquè imagini's, no?, la transcendència que té el debat estratègic d'Esquerra. Si l'opció que pren Esquerra és una, doncs això s'invalida. Si l'opció que pren Esquerra...
N'ha parlat amb Joan Herrera, d'això?
Amb qui?
Amb Joan Herrera, per exemple?
N'he parlat alguna vegada, ja fa temps, i amb altres dirigents també, en alguna ocasió. Entre Esquerra i Iniciativa hi ha, no d'ara, des de l'any 36 hi ha un problema gairebé d'incompatibilitat, gairebé genètica, no? I un problema segurament més imputable a algunes generacions de dirigents que no pas a les bases o els propis votants. Crec que hi ha una coincidència molt àmplia de plantejaments. A Iniciativa jo també valoro positivament un debat recent al voltant, diguem, del sobiranisme, que crec que cal tenir molt present i bé, és una opció, ara insisteixo, ara encara és prematur.
No, però és una cosa que més havia sentit, sempre havia sentit de dir, l'opció d'anar junts, per exemple, eleccions generals, eleccions espanyoles, anar junts Esquerra i Iniciativa a les pròximes eleccions generals.
És una possibilitat, però insisteixo que i a mi no em fa res de dir que és una possibilitat
que
m'agradaria, però escolti'm, depèn de moltes coses, sobretot depèn del debat intern. Si la línia que pren el partit és una, això serà incompatible i per tant ja ho veurem, això.
Molt bé, Lívia, volia fer una última pregunta. Sí, ja sé, un altre nom propi, perdoni, és que està...
Ja ho sé,
Joan Laporta, creu que ha restat més que sumat?
No tinc una enquesta postelectoral per veure-ho. Jo tenia els meus dubtes i les meves reserves poderoses en relació a aquesta opció. Creguem que la Federació Barcelona i el seu candidat Jordi Portabella estaven molt determinats i van voler tirar endavant i, per tant, escolti'm, nosaltres com a direcció nacional ho vam haver de respectar. Jo, sincerament, veient els resultats, lògicament, evidentment, la fórmula crec que no ha estat, diguem, un èxit evident, no? I, per tant, des d'aquest punt de vista no sé si puc imputar votar Joan Laporta o no el resultat, però en qualsevol cas la fórmula que hem explorat a Barcelona no ha estat positiva, no.
Ara sí que acabo amb l'última pregunta, i és sobre el debat que estem fent avui, si Convergència i el PSC han de pactar, Iniciativa en aquest cas, han de pactar l'alcaldia de Badalona. Vostè què n'opina?
En un sistema democràtic governa qui té prou majoria per fer-ho i per garantir l'estabilitat, no? Passa que a Badalona hi ha una altra variable, que és que, clar, hi ha un Partit Popular que ha fet una campanya amb un seguit de promeses que jo crec que és difícil de portar a terme, no? Designa clarament xenòfob, deixi-m'ho dir així, sabíem que el PP era autoritari, antisocial, rabiosament centralista, ara ja és un partit declaradament xenòfob, o almenys amb un càlcul electoralista com s'ha demostrat, no? I, per tant, a mi no m'agraden els cordons sanitaris, no?, per aïllar cap força política, però en el cas de Badalona hi ha una qüestió d'interès general, perquè sap què passa? Que una força política instal·lada en el govern de la ciutat que enfronti permanentment els últims en arribar, és a dir, la nova immigració amb els penúltims, amb la vella immigració, això és un polvorí ingovernable. Per tant, a mi em fa molta por això. En qualsevol cas, la resposta a la pregunta que vostè em fa la té a Convergència i Unió i el Partit Popular, i jo molt em temo que no només la dinàmica local, sinó també altres qüestions d'àmbit més general, pressupostos de la Generalitat, etc., estan en joc. Per tant, això ho decidiran ells, però a mi em fa molta por un PP que pugui dur a la pràctica allò que almenys durant la campanya ha anat predicant.
Votaran els pressupostos?
Ni els hem vist. Nosaltres li hem dit a Convergència repetidament, no?, que escolti'm, no hi ha pitjor retallada que la que no es planifica, per tant hem de definir què és o no sostenible, en lloc de retallar linealment un 10%, estem disposats, diguem, a parlar d'austeritat. Dos, no estem per baixar impostos, i per tant en aquests moments no es pot demanar sacrificis als més febles i baixar impostos als més rics. I en tercer lloc, decidir què és o no estructural. És a dir, que no hi hagi al darrere un model ideològic que encobreixi una privatització de serveis bàsics. A partir d'aquí podríem parlar de tot. Ara, molt em temo que els pressupostos Convergència i Unió els acabi pactant amb el Partit Popular i això dificulti, lògicament, una entesa amb Esquerra.
Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat, senyor Ridao, per parlar clar i per explicar-nos-ho.
Gràcies a vostès.
Bon dia. Són les 10:04.